Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 14 de gener, programa 301. Iniciem avui els darrers quilòmetres cap a la meta d'aquest preciós viatge. Avui és el primer dels tres darrers programes. Recta final d'una aventura de gairebé 7 anys. Però ja ho diuen, tot el que comença un dia també acaba. Esperam i confiam que no sigui un adeu per sempre, que no ho serà. De moment, avui direm bon dia. Parlem avui amb Mari Carmen Soler i Germán Helling, dos apassionats de l'esport que han convertit la seva vida en una cursa, una aventura i un viatge constant. I no és una metàfora, que també ho és, esclar. Des que es van conèixer, han participat en infinitat de curses de totes les distàncies. Han fet triatlons, curses per muntanya i han protagonitzat el documental Viajando a Ciegas. I conversarem també avui amb Andreu Borràs, llicenciat en Geografia, tècnic esportiu de mitja muntanya i guia certificat, un ofici cada vegada amb més demanda. I el pas per l'avituallament es corre convenient i saludable pels cartílegs. En parlem avui d'això amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema, la història de John Dillinger, reconegut esportista, jugador de beisbol de grans qualitats i extraordinària velocitat, que va passar a ser un heroi idolatrat per la massa, a delinqüent, criminal, perseguit per la justícia. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer. Joan Jiménez, Miguel Soler són el control tècnic, José Sallés és de la producció i qui us ratlla. Un servidor, ara sí, començam.
Feim quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
La felicidad es algo que todas las personas tenemos que buscar y vivirla. Pienso que la felicidad es vivir el día a día, la felicidad es disfrutar de los pequeños momentos. La felicidad es viajar, es hacer deportes, hacer lo que te guste y sobre todo pues el disfrutarlo y el vivirlo con pasión y con ilusión.
Mari Carmen Soler, una apassionada, per cert, d'Elvis Presley, i Germán Helling han convertit la seva vida en una cursa, una aventura i un viatge constant, ho dèiem ara. I no és una metàfora, això, que també ho és, esclar. Des que es van conèixer, han participat a infinitat de curses, de totes les distàncies, de 10, mitja marató, marató, han fet triatlons, curses per muntanya i han protagonitzat el documental Viajando a Ciegas, que forma part del seu projecte Correcaminos Imparables. Però, José Sallés, qui és la Mari Carmen?
I dona Mari Carmen Soler és una apassionada de l'esport. De ben petita va començar amb la natació i de llavors no ha aturat. És cega, té 47 anys i és la presidenta del Consell Territorial de la ONCE a les Illes Balears. Germán és el seu guia a les curses, també el seu company en aquesta aventura de sa vida, un viatge que ara té una nova aventurera, sa seva filla, na Paula.
Segur que ens la presentaran, ara. Mari Carmen Soler, bon dia.
Bon dia.
I Germán Geli, bon dia, també.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Molt bé i molt contents de poder-vos acompanyar. M'ha parescut entendre que era un dels darrers programes. Espero que no sigui el darrer, sinó que sigui només una petita aturadeta, perquè aquí no hem de deixar mai de fer quilòmetres.
Confiem que sigui una petita aturadeta per tornar amb més força i amb més ganes. En primer lloc, enhorabona a tots dos per aquesta criatura que tenim
moltes
aquí.
Moltes gràcies.
Imagina que és la primera entrevista que un mitjà de comunicació fa a Paula.
Sí.
És tot un orgull. Mari Carmen, tot va començar amb en Germán com acompanyant, no? com a guia. I quina aventura, no?
Sí, bé, amb en Germán mos varen conèixer a través de la plataforma de Comparte tu Energia, que és una plataforma que va posar en funcionament EDP, i el que fa aquesta plataforma, bé, quasi el que feia, perquè ara EDP no es dedica tant al tema de l'esport, era posar en contacte corredors secs amb persones que volien a seguies, no?, i dedicar part del seu temps a poder acompanyar a una persona amb discapacitat visual a córrer i a entrenar i a poder fer curses. I bé, mos varen conèixer allà, la veritat que varen tenir un bon feeling, no?, com diríem, i mira, pues, fins avui, no?, d'això fa ja al rededor de 6 anys, i com bé deu abans, hem participat en moltes curses, i la veritat que la sort i el destí mos ha duit a ser també companys de vida, i ara a tenir a Paula, de lo que estem molt, molt contents, clar que sí.
El 2016 vas fer el teu primer triatló, Llavors vas ser amb Natera Prior de guia, amb l'actual presidenta de Masca Trail, crec.
Sí.
Com ha estat l'evolució des de llavors, des d'aquell primer triatló? Perquè avui en dia ja fas curses per muntanya, vull dir, sí, no hi ha res que sigui impossible, ja.
Jo crec que no hi ha res que sigui impossible. Jo crec que tot es proposa en mosó, no? I el fet de tenir una discapacitat no ha de ser una limitació per complir un objectiu, el qual te fa il·lusió. I jo crec que això ho han de tenir clar, no? Més a poc, més ràpid, amb adaptacions, sense adaptacions, però al final tot es pot aconseguir. Jo vaig fer el meu primer triatló perquè en Ramon, som de Natera, em va insistir, vengui, i tu sabes nadar, i tu saps córrer, i saps anar amb bici. No, feia anys i anys que no havia anat amb un tàndem, i mos vàrem alquilar un tàndem, que bé, era un tàndem d'aquests de passeig total, i bueno, vàrem intentar i vàrem fer un super sprint, no? I dius, pues això jo m'agrada i m'ho pas bé, no? I per què no? I en el principi era complicat, perquè la gent deia, les organitzacions no sabien massa bé com fer-ho, com tractar-te, com deixar-te el lloc a boxers, però jo crec que a poc tot s'ha anat normalitzant, no? I estem molt contents perquè de cada vegada hi ha més persones amb discapacitat i en qualsevol altre tipus de discapacitat que a nivell popular participen. Perquè sí que és vera que aquí a Balears tenim esportistes de reconegut prestigi a nivell competitiu, a nivell paralímpic inclús, com pot ser en Xavi Torres, Núrsula Puello i molt d'altres esportistes, però sí que és vera que a nivell d'esportistes de base igual no es veia tant a proves populars que hi hagués persones amb discapacitat.
Germán, tu sempre has estat persona inquieta, aventurer. Què te va dur a voler fer de guia de persones cegues?
Las excusas que ponía para no entrenar.
Ah, sí. Ho has fet per tu, no?
Exacto, sí. Lo hice por mí. Siempre ponía una excusa. No salía a entrenar. Y bueno, o sea, me llevó a salir con una persona con discapacidad para no poner esa excusa. Para decir, mira, ayuda a otro y me estoy ayudando yo mismo.
Poc pensaves que coneixeries la persona que t'acompanyaria en el projecte de vida, també.
No, para nada. Para nada.
Mari Carmen, com definiries el projecte Corre Caminos Imparables?
Mira, aquest projecte ve de... Jo sempre dic que Corre Caminos Imparables ve
de ratos que mos avorríem en el confinament, no? Varen dir, i per què no posam a les redes, a les xarxes socials, una mica el que a nosaltres mos agrada fer, de forma molt senzilla, molt casolana, perquè ni siquiera som experts en muntar vídeos, ni siquiera cap dels dos hem estudiat periodisme, però sí que mos pareixia divertit, i sobretot també per tenir un record nosaltres mateixos de poder gravar vídeos en coses que fèiem, no? I sobretot en curses, i també amb algo que mos encanta, que és viatjar, i varen dir, bé, per què no ho provam? I d'allà va sortir. Està fet de forma molt, molt casolana, però amb molta d'il·lusió i amb molt de carinyo, no? I jo crec que això és el projecte de Corre Caminos Imparables, no?
Aquí, a Corre Caminos Imparables, en aquest canal que teniu a YouTube, mostrau com heu participat a tot tipus de distàncies, com dèiem al principi, 10 quilòmetres, mitja marató, marató, curses per muntanya... Heu protagonitzat el documental Viajando a Ciegas, on parlau de sa vostra història, de sa aventura, del fet de viatjar, dels reptes, dels objectius. I aquí expliques, Mari Carmen, que un dels teus somnis, a part de viatjar constantment, és també córrer la marató de Nova York.
A mi m'encantaria, perquè jo crec que és una marató que ve com a molt famosa, com a... que és... que jo crec que sí. Sí, és un somni que m'encantaria i que jo crec que ho acabaran aconseguint, no? Corre una marató, ja la varen córrer la marató de València 2018 i després la de Madrid, i realment va ser com un poc una locura, no? Perquè vàrem acabar de córrer la mitja marató de Pollença en el mes d'abril, més o manco, i varen dir, bé, i ara què foi, no? I varen dir... Maratón de València. I pim-pam, ens vàrem apuntar sense pensar-hi, perquè una marató és millor apuntar-se sense pensar-hi, perquè després és molt dur, no la cursa en si, sinó els entrenaments. I jo crec que la marató de Nova York, home, és difícil accedir a ella, perquè les places és complicat, si no has de gastar una pasta, però bueno, segur que en qualque moment mos ho permetrem i participarem seguríssim.
I Germán, disposat a partir cap a Nova York?
Claro que sí. Ah. Sí, sí, sí.
Vols córrer amb en Germán? No t'és igual, mentre hi hagi un guia ja va bé, no?
No, home, jo sempre dic que has de córrer en això que dediques temps en tu, perquè córrer una carrera... pràcticament tens gent que te sobra per tots els costats, no? Realment, allà on no te sobra gent per tots els costats és en els entrenaments. Jo crec que darrere d'una meta d'una cursa hi ha molts de quilòmetres d'entrenament i s'ha de... ten claríssim que sempre que es pugui s'ha de córrer en seu guia que ha dedicat els temps perquè tu puguis entrenar, no? I és el que s'ho mereix. I si entrena amb en Germán, que espero que sí, pues segur que es corre.
Segurament que sí, i fareu aquesta marató de Nova York. En el teu cas, Germán, expliques, comentes en aquest documentalet Viajando a Ciegas que t'agrada córrer, que un dels teus somnis seria fer la volta al món. Jo vull fer una pregunta. La volta al món, corrent, en vespa o en sa furgoneta?
Tot és possible, eh?
Tot és possible,
tot és possible, sí, sí.
Perquè tu ets un gran apassionat de ses vespes.
Sí, 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 m'encanten. Es más, uno de los viajes que hicimos fue con la furgoneta y la Vespa hasta Praga, para un encuentro ahí de Vespas. Pero bueno, la vuelta al mundo sería más en furgoneta.
En furgoneta.
En furgoneta,
sí. I Germán, com és l'experiència aquesta de sortir a viatjar, tu, la Mari Carmen, amb sa furgoneta? Crec que el primer viatge va ser un poc complicat, no el teníeu massa preparat, no?
Exacto, salimos con una furgoneta muy vieja, no estaba nada preparado, no había aplicaciones como hoy... que te llevaban a los sitios bonitos para dormir y fue un poco caótico. La cargamos demasiado.
Vale, ya sou dos experts de viatjar pel món en furgoneta, no?
Sí, 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 ahora vamos más preparados. Lo disfrutamos más.
I quan feis un viatge, aprofitau també, Mari Carmen, per sortir a córrer per aquella zona on aparcau la furgoneta i dormiu aquell dia? Feis rutes, sí, també a peu?
Sí, 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 sí. I a més, sempre, com us agrada molt la natura, sempre feim moltes passejades, caminar, molt de senderisme. Aquest any, insistiu, vàrem a ser en els Alpes francesos i sempre, sempre, sempre intentam acompanyar-ho de l'esport, no? També moltes vegades m'ho enduix a tàndem i hem fet aparcar la furgoneta a un lloc i recórrer les ciutats en bici. Això és el més normal, no? Ara, com ja són tres, pues haurem d'esperar que na Paula cresqui un poc més i la puguem dur amb, de qualque manera en sa bicicleta, amb una bici ella o bé amb un carrito. I, però bueno, ja estem, ja tenim el carrito per córrer amb ella i bueno, ara serem un equip de tres.
Clar, na Paula encara no pot córrer, però crec que no vaig equivocat si pres no la traig amb un carret a córrer, no? Pues per en Germán, segurament que ja teniu... Quina cursa serà i tot, que s'estarà na Paula?
Home, si podem, segurament quan es faci la mitja marató de Palma en el mes de març, correrem els 10 quilòmetres.
En Na Paula, serien els primers 10 quilòmetres de Na Paula.
Clar que sí.
Porque no podemos antes, que si no...
no han de córrer tant, tampoc, no? Poc a poc. En el documental, Viajando a Ciegas, també hi ha certa crítica i reflexió cap a la societat, Mari Carmen. Clar, tu és presidenta del Consell Territorial de la ONCE, aquí a Balears, i expliques que falta empatia i solidaritat i que a vegades oblidem que tots som iguals, però que tots som diferents, també. En el món de l'esport, també, falta solidaritat i empatia, creus, amb els companys? Com ho veus?
Jo crec que de cada vegada anem a millor, no? Però sí que és cert que a vegades no acaben d'entendre... Igual aquest esforç, no?, que suposa que una persona amb discapacitat faci esport. Jo, la veritat, que en general no han tingut dificultats, però sí que és veritat que en qualque federació sí que han tingut qualque tipus de dificultat, sobretot en el principi, perquè, bé, no enteníem massa bé de que això, pues, una persona amb discapacitat visual necessités un espai més gros per córrer en tàndem, o no reconèixer diferents llocs amb unes classificacions, no? Jo crec que a poc, entre la Federació d'Esport Adaptat, que penso que fa una feina important en aquest sentit, es va millorant. Ojalà l'esportista amb discapacitat pugui participar amb esportistes que no tenen cap tipus de discapacitat i que realment hi hagi una classificació per als que tenim discapacitat i una classificació per als que no la tenen i puguem competir i participar tots junts, perquè al final el que et cerca és un esport inclusiu, no? Un esport per tots. I jo crec que això és el que hem de, a poc, intentar aconseguir.
La part positiva, en qualsevol cas, Mari Carmen, és aquesta, no? Que n'aprenem a poc.
Jo crec que sí.
N'aprenem. Que ara, el 2023, imagina que na Paula és la prioritat absoluta, faltaria més, però a nivell esportiu, quins són els objectius?
Bé, home, està clar que na Paula és la prioritat absoluta. Jo també duc uns mesos sense córrer, com és lògic. Vaig fer el total tri com la darrera prova en el mes de juny i ja després vaig deixar de córrer. Aquest estiu he nedat molt, però a córrer estic començant a córrer.
Has tornat als orígens, idò, no?
Sí, he tornat a nedar. I bé, jo crec que un poc sobre la marxa, no? Com diríem, ara mos agradaria fer aquest 10 quilòmetres, mos encantaria anar a la Beòvia, a Sant Sebastià, el mes de novembre, perquè a més mos va encantar i és una cursa que la veritat que jo animaria a tots els esportistes que vos agrada córrer i participàssiu, i no cop per això, ni molt menys, no me paga la Beòvia de Sant Sebastià, però la veritat que l'animació és brutal. I bé, un poc sobre la marxa. Mos agradaria també en qualque moment fer la marató de Palma, si els entrenaments mos ho permeten, igual també l'intentam fer, però clar, hem de veure una mica com evoluciona, com correm els dos en so carrito de na Paula, perquè pot ser divertidíssim, no?, per tant.
Germán, no l'atura ningú, eh?
No para.
Tens feina aquest 2023, també. Mari Carmen Soler i Germán Gelin, que ho dèiem al principi, han convertit la seva vida en una cursa, una aventura i un viatge constant. I, com bé dèiem també, no és una metàfora. Des que es van conèixer han participat a moltíssimes curses, de totes les distàncies, ara ho explicaven ells dos, han fet triatlons, han fet curses per muntanya i han protagonitzat aquest documental que es diu Viajando a Ciegas, que si el voleu veure el trobareu disponible en el seu canal de YouTube, que es diu Correr Caminos Imparables. A part de veure aquest documental, també veureu altres vídeos, altres curses. Ara s'ha despertat na Paula i m'ho ha donat el bon dia. on veureu com ho fan ells, no? per córrer i com s'entenen de bé. Mari Carmen i Germán, moltes gràcies, molt bon dia. I esperem que en una altra etapa pugueu tornar aquí a fer quilòmetres a explicar les vostres aventures.
Segur que sí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a vosaltres i bon any. I bon any.
Igualment.
Gràcies. Bon dia.
La verdad que correr mola.
Dos grans aventurers, Mari Carmen Soler i Germán Helling. Correr mola, ja ho deia ara, i també mola i també li agrada el següent protagonista, sobretot per la muntanya. Parlam amb Andreu Borràs, corredor i guia de muntanya certificat. Tot d'una, parlam amb ell.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Continua Feim Quilòmetres.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres de la sintonia d'Iveta Ràdio. Parlem ara amb Andreu Borràs. Ell és de Sóller, llicenciat en Geografia, tècnic esportiu de mitja muntanya i guia certificat a temps complet. Un ofici cada vegada amb més demanda. Bon dia, Andreu.
Bon dia, Joan.
Com estem?
Molt bé, encantat de participar.
Gràcies per seguir. Andreu, dèiem ara que fas feina a temps complet ja, perquè des de fa un any la muntanya és la teva única ocupació professional, podríem dir. Viure de la muntanya a temps complet és gairebé un somni complet, no?
Sí, se podria dir que sí. Quan la muntanya té passió i pots viure d'això, pues, la veritat que sí, és un somni fer realitat.
Poder viure i trascar per la muntanya. És treballador autònom, treballes també fas feina per Mallorca Muntanya. Quin és ara el principal perfil de l'usuari? És més local o és més estranger, la gent que contacta amb vosaltres?
Nosaltres aquí fem feina a Soja, generalment fem feina en turista alemany. El 95% de les vegades és turista alemany, que és qui predomina aquí, a la vall.
I hi ha gent d'aquí, de les Balears, que es posi en contacte per sortir a fer una ruta, per exemple, de córrer o per conèixer un poc més la serra?
De cada vegada més hi ha més gent d'aquí, de locals, que s'interessen, més que res per fer rutes que no siguin tan comuns, que no es puguin fer pel seu compte. Per exemple, aquest estiu hem tingut bastant de mallorquins que s'han interessat pel torrent de Parells, que no tenien amb qui anar-hi o no coneixien la ruta. I el tema de córrer sí que és una cosa bastant incipient, que de moment, com a tema professional, sí que no hi ha molta demanda. Jo m'he dedicat a fer ara, per exemple, en Sivan, que estem a baixa de turisme, sí que m'he dedicat a fer moltes rutes correguents amb coneguts o coneguts de coneguts que se posen en contacte amb jo, m'agradaria anar a tal banda, em dic que ha anat aquí, però més tema així local, no professional.
Com a guia certificat, faig sortides guiades per Mallorca, per la zona de Sóller, bueno, en general per la serra, però també has fet de guia al Nepal. Com ha estat aquesta experiència i com es dona el cas?
Sí, la veritat és que tot va començar en el Nepal, podríem dir, perquè jo vaig acabar la carrera de geografia i el mateix any que vaig acabar m'ho ha sortit l'oportunitat d'anar en el Nepal, amb un grup d'aquí de Sollerix, de gent de Solla, que s'anaven a fer un trekking allà. I m'ho van convidar així de rebot. Això va ser el 2013, o sigui, ara fa 10 anys. Arrel d'això vaig començar a córrer per muntanya, per preparar-me per anar a fer el trekking. I una vegada que vaig tornar d'allà, pues, vaig decidir que això era el que m'ho volia dedicar, realment, que el tema del senderisme m'apassionava. I des de llavors he tornat al Nepal un grapat de vegades, sempre m'he duit gent d'aquí de Soia o dels voltants, i la veritat que la gent queda molt contenta després d'un viatge en el Nepal, a l'Himàlaia.
O sigui, podríem dir que un mallorquí fa de xerpa al Nepal, no?
Això, sí, ho podríem dir. O sigui, és per complementar la temporada, que aquí realment nosaltres fem feina de primavera i tardor en turista alemany. L'estiu cada vegada és més pot suportable per fer activitats a la muntanya o al senderisme. I al final de tardor i principi d'hivern, o sigui, novembre-desembre, que aquí ja és flux, és una molt bona temporada per anar a fer senderisme en el Nepal.
Clar, ja és curiós, no?, gent de Mallorca que contacten tu i et diu: Andreu, voldria anar a fer una ruta pel Nepal, no? I tu, a partir d'aquí, ja coneixes la zona i cap allà que partim, no? I ets un poc es guia i és qui fa... Sí, sí.
Jo crec que és per tema també de confiança. O sigui, quan te'n vas a un país tan llunyà a fer activitat de muntanya, realment, si contractes una agència directament allà, moltes vegades la gent no sap que se trobarà. En canvi, si te'n vas ja amb un guia, normalment espanyol, però en aquest cas, si te'n pots anar amb un guia de Mallorca o del teu poble, que coneix el país, coneix la zona, coneix la logística, la gent se'n va molt més tranquil·la.
Clar, el Nepal, òbviament, igual que la Serra de Tramuntana, ofereix moltes rutes, però també una informació cultural que no es pot obviar, no?, durant una ruta senderista. T'has hagut d'informar molt sobre les rutes del Nepal per també per donar també aquest coneixement cultural en els senderistes que t'acompanyen?
Sí, jo te podria dir que en el Nepal, més que amics, el que tinc ara mateix ja és família. O sigui, jo tinc contacte amb molta estreta amb gent del Nepal, amb gent també jove, com jo, que se dedica a guiar per allà, i jo realment, quan m'enduc gent cap allà, sempre intent que vengui un natiu en nosaltres. O sigui, un dels meus companys guies d'allà, que vengui en nosaltres, i clar, això sempre és un valor afegit. Està clar que no xerren espanyol, però... Jo faig de traductor en aquest cas i hi ha sempre dos, una persona del Nepal i jo.
També Andreu, tens el teu propi projecte, es pot dir projecte en marxa, Sóller ben amunt. Aquí explotes un poc més aquella vessant que explicaves ara, no? La vessant esportiva, escalada, grups d'entrenament... Quina demanda és la que prevaleix més? Sortir a córrer, anar a fer escalada... Quina és la demanda en la gent que vol fer esport, sí, per muntanya?
Això és un projecte que realment va sorgir ja fa uns anys com a mitjà per aconseguir suport, per anar a fer viatges a fora, expedicions d'alta muntanya, i que al final ho veia com a reconvertit en un projecte personal que també estic intentant posar en marxa aquí a Mallorca. I seria això, seria fer coses que no tan comuns. O sigui, el model fins ara ha estat un model de senderisme de masses, podríem dir. Quan més clients millor, més dubers. Això que m'ha arribat a un punt que aquest model està estimat i crec que, o sigui, el que tenim en comú tot és la gent jove, el relleu generacional, en aquest cas amb el tema de senderisme, és que hem de tirar cap a un model de més sostenible, de turisme de qualitat, amb una preocupació a nivell global més climàtica i aquí a nivell local més de conservació d'espais naturals, que al final és la nostra matèria primera. I jo, en aquest cas, amb el projecte de Soia ben amunt, sí que el que intent és fer coses una mica diferents. O sigui, fer sortides, per exemple, correguent, però que no sigui anar a córrer i quant de quilòmetres i quant de desnivell he fet, sinó que introduint aquestes rutes un caire històric, un caire cultural, passar per devora unes determinades runes, passar per un determinat element etnològic i dar-li així un valor afegit a les rutes, que no siguin només esportiva, sinó que la gent aprengui qualque cosa, a part de fer esport.
Que en el mateix fet de córrer també hi hagi una aportació cultural, no?, que a la serra n'hi ha molta. És llicenciat en geografia i tècnic esportiu de mitja muntanya. Tècnic esportiu, exactament, de mitja muntanya. En quin moment decideix fer feina i viure de la muntanya? En quin moment veus, dius, això és possible?
I jo, com t'he dit, en tornar al Nepal. En tornar al Nepal, sí que vaig decidir formar-me. A nivell particular vaig anar a fer cursos per Pirineus d'alpinisme i vaig decidir, o sigui, l'any després ja, el 2014, ja vaig matricular en el primer curs de tècnic de muntanya. Aquí a Mallorca se fa en 2 anys. I res, m'haig especialitzat en mitja muntanya, que seria... Mitja muntanya significaria que pots guiar fins a... No tens límit d'alçada, sinó que pots guiar fins a poder mestrar tècniques d'escalada o flanqueada, en aquest cas. Mm-hmm. O sigui, jo no estic autoritzat a emplear tècniques d'escalada o tècniques de grampons i pilets de la neu, per exemple. Se poden emplear raquetes i això significa que se pot guiar realment, si no aneu, pots guiar a 7.000 metres. Si... Mm-hmm.
Aquí a les illes, a Balears, pots guiar, fer de guia a qualsevol lloc. Sí. Andreu Borràs, Solleric, llicenciat en geografia, tècnic esportiu de mitja muntanya i guia certificat a temps complet. Com dèiem, un ofici que cada vegada comença a tenir més demanda. En té bastanta ara en rutes senderistes, però n'hi comença a haver bastanta amb el fet de sortir a córrer per la serra i conèixer diferents llocs, no fer sempre les mateixes rutes. Andreu Borràs, moltes gràcies per ser avui matí aquí a Feint Quilòmetres i que vagi molt bé. I no sé quan t'has previst tornar al Nepal.
I moltes gràcies a vosaltres també. La veritat és que havia de tornar ara per desembre, però al final no ha estat possible, així que ja estic preparant un viatge per el pròxim novembre i un grup obert, o sigui que m'enduré tant de mallorquín com pugui cap allà.
Qui vulgui, qui escolti aquesta entrevista es pot apuntar.
Exactament.
Molt bé, Andreu, ha estat un plaer tenir-te avui de matí aquí a Feint Quilòmetres. Molta sort, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Feim quilòmetres. Joan Martí i Vetres Ràdio.
L'agenda. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand line making a sound. The smell of death is all around.
Això mateix, obrim l'agenda perquè arriba José Sallés. José, bon dia.
Bon dia.
T'apuntaries a una ruta guiada pel Nepal amb el de Borràs?
No és mala opció.
Jo crec que estaria molt bé.
No, jo estic convençut que seria una experiència.
Podrien quedar amb ell per sortir a córrer per aquí.
Sí.
I després ja...
I després probablement
ja tancam el viatge al Nepal, clar.
Perfecte.
Que sí. Escolta, aquesta setmana tenim bastantes cites. Bueno, bastantes no, però hi ha algunes cites apuntades.
Sí. Per exemple, avui mateix a Sa Pobla se disputa Sa Llego a partir de les 4 i quart. Quasi 1.000 inscrits per recórrer 7 quilòmetres aproximadament de prova. A més, Joan, hi haurà una prova nocturna a partir de les 7.
Un clàssic, Sa Llego.
Sí.
I pujam a Sa Bicicleta, de muntanya en aquest cas, Son Serra de Marina.
Sí, perquè demà, a partir de les 10 de matí, se celebra la Mountain Bike Marathon, prova per equips o per parelles, on l'objectiu és donar el major número de voltes a un circuit de 10 quilòmetres durant un mínim de 3 hores, Joan. Això t'hi apuntes, també?
No m'ho podem apuntar tot.
No
m'ho podem apuntar tot. I qualque cosa que ens han d'apuntar, alguna hauríem de fer, també, no?
Sí.
Sent que m'ho apuntàvem i doncs no hi anem. Perfecte, José, si t'assembla, partim cap a l'avituallament.
Vinga, perfecte.
Va,
anem. Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
En consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Ha començat bé l'any. Encara no m'ho havien saludat, sí. Encara.
No, però sí, molt bé.
Escolta, parlem avui sobre si córrer, ja sigui en cinta o a l'aire lliure, és un exercici convenient i saludable pels cartílegs. Primer de tot, hem de fer una pregunta, Lucía. Què és el cartíleg i quina és la seva utilitat?
Pues los cartílagos son tejidos firmes, pero flexibles, que los tenemos en los extremos de los huesos de una articulación. Por ejemplo, si alguna vez hemos ido a la carnicería y nos hemos fijado, pues esa parte blanquecina de las articulaciones con textura viscosa, lo podemos encontrar también en las orejas, en la nariz o incluso en la tráquea. Y un cartílago sano ayuda al movimiento y a permitir que los huesos deslicen por encima, haciendo este movimiento armónico y no lesivo.
Uh-huh. I, Lucía, de què està format el cartílag articular?
Pues mira, el cartílago está formado por principalmente fibras de colágeno. Luego también tiene condrocitos, que son las células específicas del cartílago que lo conforman, y lleva también proteoglicanos, que son unas glicoproteínas especiales que le dan esa viscosidad para permitir ese deslizamiento entre los huesos.
Uh-huh. I ara ve esa gran pregunta, Lucía. Com se desgasta el cartílag articular?
Quines preguntes que fa en José. Sí.
Està allà. El cartílag és el que tenen.
I quin nom pues és que dona Lucía? Condrocitos, ha dit.
No, i proteoglicanos. Sí, el meu fill nombra així, eh? I veuràs tu.
A estas horas, estas palabras.
Proteoglicano, de bon dia. Sí. Això, Lucía.
Pues mira.
Exacte, com es desgasta el cartílag articular? Demanava en José.
Pues mira, en un primer momento del desgaste podemos observar que estas fibras superficiales, normalmente dispuestas en paralelo, empiezan como a deshilacharse o a levantarse ligeramente. A este proceso se llama fibrilación, es como un primer desgaste. Con el tiempo ese deshilachamiento progresa hasta acabar con la primera capa por completo y empiezan como pequeñas heriditas en la capa de fibras, ¿no? Y a medida que progresa ese desgaste y va siendo mayor, acaba con el tejido más cartilaginoso profundo y termina, pues en esos típicos casos de artrosis, rozando hueso con hueso, lo que acaba provocando dolor, impotencia funcional y que es la causa de muchas ocasiones de esas artrosis que son tan invalidantes.
I ara, una altra pregunta. Quines són les causes d'aquest desgast del cartílag?
Pues existen varias causas por las que se puede desgastar este cartílago. Entre ellas encontramos las causas genéticas y anatómicas, ¿no? Hemos heredado de nuestros padres pues, una mayor predisposición, cartílago más débil, una membrana sinovial que no produce la cantidad correcta de líquido para nutrir, y tenemos más predisposición en la edad adulta y también cuando somos jóvenes, ¿no? Luego también hay un sufrimiento mecánico que desgasta el cartílago, que puede estar generado por cuatro causas principalmente. En primer lugar, las alteraciones de la mecánica articular. Por ejemplo, tenemos un valgo muy pronunciado de rodilla, es decir, como rodillas hacia adentro. Alteraciones mecánicas de nuestra postura. Luego, la escasa actividad física. La actividad física, fijaros, que esto es algo que debemos promover mucho, es estimulante para los cartílagos, lejos de lo que muchos piensan, que la actividad puede desgastar. Luego, las tensiones mantenidas propias del sedentarismo. El hecho de no movernos hace que no se generen tensiones en esa zona y que no haya una estimulación para mantener bien sanos esos cartílagos, ¿no? Y luego, el sobrepeso. Provoca presión excesiva y aumenta el desgaste. Luego tenemos también factores químicos, traumáticos y enfermedades que desgastan más el cartílago articular, ¿no? Por ejemplo, las intoxicaciones de tejidos o traumatismos o enfermedades específicas que provocan mal ambiente, por lo que el cartílago puede acelerar su proceso de desgaste. Todas estas causas pueden darnos problemas a nivel del cartílago.
I són unes quantes, eh? Quantes coses que poden provocar o causar el desgast del cartílag. Clar, no me feis la pregunta una altra vegada. Podem concloure, per tant, que córrer és o no és dolent pels cartílags?
No es. Es una creencia antigua. Ahora tenemos bibliografía con evidencia científica que lo respalda, que el impacto controlado es bueno para el cartílago, porque es lo que nos mantiene. El cartílago, por mucho que nos vendan desde algunos productos milagro, no se puede regenerar. Lo que actualmente tiene base científica para mantener el cartílago sano y, en cierto modo, ayudar a mantenerlo lo más íntegro posible es el impacto controlado, es el ejercicio. Y, por lo tanto, correr no es malo para los cartílagos.
O sigui, el cartílag no se regenera.
No se regenera, no.
Mira que hi ha uns quants.
Podemos mejorar el ambiente articular, podemos aumentar los espacios articulares, pero esa capacidad de regeneración todavía no se puede.
I tots aquells anuncis de prendre colàgen o col·làgen per regenerar el cartílag, tot això?
Pues si nos vamos a la evidencia científica contrastada, encontramos que no hay evidencia suficiente para tomar estos productos y esperar una regeneración del cartílago.
En qualsevol cas, el fet de córrer no desgasta els cartílags d'una manera pròpiament dita, no? Més bé al contrari. Córrer, fins i tot, és saludable per mantenir en forma els cartílags, aquesta membrana. Seria així, no?
Exacto.
Això és el que volíem sentir, Lucía. Que córrer és bo. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Moltes gràcies, una setmana més per ser avui de matí aquí fent quilòmetres i t'esperam dissabte que ve, Lucía.
Aquí estaré, con mucho gusto.
Adéu, una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBETA Ràdio, som a Facebook, també som a Twitter, també som a Instagram, m'us trobareu, encara no som a TikTok, però, José, un dia
ballarem a TikTok.
Etapa, sí, una altra etapa. M'us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on hi trobareu també, a més, molt més contingut i més seccions. A continuació, la història de John Dillinger, reconegut esportista, jugador de beisbol, de grans qualitats i extraordinària velocitat, que va passar a ser un heroi idolatrat per la massa, a delinqüent, criminal, perseguit per la justícia. És aquesta avui la proposta del mestre. De mestre, Sonia, tot d'una arriba.
Dissabte i diumenge, entra en òrbita. Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
Continua Fent Quilòmetres. La pel·lícula. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, been struck again.
Rain and fire, cross the ocean. Another madman. Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Ara va, la pel·lícula. Parlem d'un cas real, la història de John Dillinger, reconegut esportista, jugador de beisbol, de grans qualitats, extraordinària velocitat, que va passar de ser un heroi idolatrat per la massa, a delinqüent i a criminal perseguit per la justícia. Carlos Sonia, bon dia.
Molt bon dia.
Qui va ser aquest John Dillinger?
És un cas molt interessant, perquè en John Dillinger, que va viure als anys 30, que eren els anys del crack, els anys de la crisi econòmica als Estats Units, que venia de família de grangers, Aquest home de tota la vida va ser un grandíssim aficionat i no ho va deixar de ser quan després se va passar la vida, diguem, de delinqüència en el béisbol. De fet, era un home que podria arribar perfectament a la MLB, que seria la primera divisió, va arribar a jugar un partit. Què passa? T'explico. Ell ja tota la vida va destacar, li deien de Jack Rabbit, que era el seu malnom, per la seva velocitat. Era boníssim amb el bat, era boníssim, una gran velocitat. Amb el guard també era molt bo. Però qui va detectar el seu talent va ser en Harry Lisley. Harry Lisley era el governador d'Indiana, que estava de visita a la presó, perquè ell ja estava a la presó per un fet que un furt va intentar robar amb un amic a una tenda i va ser un desastre. I l'any 32, fent un partit de presidiaris contra un equip semiprofessional, va dir: qui dimonis és aquest, no? Perquè era una autèntica meravella. I a partir d'aquí, l'Atlètic Martinsville li va fer una oferta de $75 en el mes i tenia permisos per sortir, per entrenar i per jugar. Ell era un gran aficionat dels Chicago Puppies i el tenien també en el punt de mira. Què passa? Que després, quan va sortir, l'any 22, va anar a l'exèrcit, va desertar i va tornar en aquest equip i ja el van cridar per la primera divisió. O sigui, era boníssim, aquest tio. Però va conèixer a Nate Singleton, que era un amic de sa infantesa, i li va proposar fer un altre cop fàcil a una tendeta, i va ser un desastre. I li van caure 10 anys. Aquí se comença a complicar la història.
Per tant, ell, abans de ser jugador de beisbol, ja havia passat per la presó.
Ja havia passat per la presó, sí, era un home que ja...
Conflictiu.
Era un home conflictiu, sí. També és vera que venia de ser pobresa extrema. Després va ser una icona, avui ser una icona pop, perquè, clar, haguem tanta misèria, un home que roba bancs és fàcil d'idolatrar.
I la música que has triat pertany a la pel·lícula Enemigos Públicos de Michael Mann, que recrea la seva història.
Sí, sí, a més una música d'Otis Taylor que és magnífica, perquè aquesta combinació tan cool de rock i blues va molt bé. La pel·lícula és molt recomanable, de Michael Mann, que és un gran director, de l'any 2009, i tenim en Johnny Depp fent de Dillinger i en Christian Bale fent de Melvis Purvis, que va ser el detectiu, que va ser nomenat per el fiscal amb un bon equip per arribar a enxampar i aturar els peus d'en Dillinger.
A partir del tràiler d'aquesta pel·lícula, d'un fragment de la primera versió cinematogràfica, perquè n'hi ha una altra, després en parlarem, sí, també, a partir d'un documental també, intentarem descobrir aquesta personalitat d'aquesta tan conflictiva, no? Sí. Aquesta de John Dillinger. I història, també.
I seductora, també era molt seductora. És un tio que tenia molt de manera.
També en parlarem, perquè parlarem també de sa lota. Ell, no recordes el nom, però...
De Fleischer, Billy Fleischer.
Billy Fleischer, que ell també acaba convencent, no?
Sí.
Que entri dins aquest món. Escoltem un petit fragment de la pel·lícula de Michael Mann sobre John Dillinger.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1:40 clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
Con el apoyo del presidente Roosevelt, hoy declaro la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Su tarea es atrapar a John Dillinger. ¿Estará a la altura, agente Purvis?
Por supuesto, señor.
Te invito a una copa.
Clar, en aquest primer tall ja manifesta, Carlos, una autoconfiança, una seguretat en si mateix, a prova de bomba, que és la que des tu al principi, no? La mateixa que tenia com a esportista, imagina.
La mateixa. Era un tio amb una autoestima molt elevada, molt confiat. Pensa que era molt jovenet, i quan ja destacava en el béisbol tenia 21 anys, i va morir als 31, és a dir, és una vida molt curta, però amb una capacitat de seguir el seu propi camí molt alta. Vivia en el moment de la Gran Depressió, ja ho he explicat. Per tant, un lladre d'abans mai va matar a ningú. Bé, alerta, com si fos bo. Els únics que van ser policies.
Va robar bancs.
Va robar bancs.
No va matar ningú.
Però que va matar policies i guardes de banc. Però deien que també donava, tornava a la granja d'Indiana i repartia una mica. Clar, tot d'una va ser... idolatrat, fixa't, en aquest tall i basat en fets reals, la policia li se fa fotos amb ell, perquè era un tio que el cercava molt i era difícil demostrar que participava a una de les dues bandes que va tenir.
I com respon l'afició en aquell moment cap a un esportista que és un ídol i que es comporta així?
Bé, ell en realitat el varen convocar una altra vegada per un partit d'homenatge en el 20 aniversari de Martinsville, que és el club que havia fitxat, i el van rebre molt bé, cosa que no va agradar gens. I el governador de Chicago...
És que era un delinqüent. Ja,
un delinqüent va prohibir que tornés a entrar a l'estadi.
El que comentàvem abans, no? Hi ha un moment en què entra en joc la dona, la persona que es va convertir en el seu gran amor i a la vegada també en el seu taló d'Aquiles.
¿Cómo te ganas la vida exactamente?
Soy John Dillinger, robo bancos.
¡Vamos a Chicago a ganar dinero!
Cada vez que leo algo sobre sus atracos y que a los clientes les devuelve su dinero, me parto de risa.
Todo el país cree que eres un maldito héroe. ¿A quién le importa lo que piense el público?
A mí.
¿A dónde vas?
A donde yo quiera, y voy a llevarte conmigo.
¡Dénnoslo todo!
Estamos disfrutando tanto hoy que no pensamos en el mañana.
¿Se busca a John Dillinger muerto o muerto?
El que dèiem ara, no? Billy Frazier va ser el seu gran amor i mai es va arribar a separar d'ella després.
Que va ser la trampa, perquè l'amor va ser el que va acabar amb en Dillinger. Perquè, clar, aquest home, en comptes de fugir entre la primera i la segona banda, perquè alerta, amb Elvis Purvis tenia llicència per matar. És a dir, no només per detenir-los, i de fet ho va fer, va anar aniquilant un per un en els membres de la seva banda. Però ell no sortia ni de Chicago ni d'Indiana, perquè ja estava na Billy Frazier, i ell estava profundament enamorat d'ella. A la pel·lícula, i això és un mèrit del guió, li diu ella, li diu, vens en jo i no te separaràs de jo no me separaré de tu. Això surt en el guió de la pel·lícula i està beníssim. I ella li diu, per si no te conec de res. I li contesta, mira, m'ho vaig criar una granja, el meu pare m'apegava, m'encanta el whisky, el béisbol i tu. Què vols saber més? Hòstia, quina dona no se'n va. Jo me'n vaig darrere aquest tio. És a dir, aquest magnetisme era espectacular. I repeteix, insistia o volia que no quedés mai afectat cap persona que no estigués relacionada amb els bancs. És a dir, que és aquest ideal, aquest antiheroi de persona que vol aprofitar-se d'aquells que s'han aprofitat d'Espalda perquè és culpable, com quasi tots, dels bancs de la Gran Depressió.
Certa manera és. Explica'm, defineix com era la personalitat d'en John Dillinger. Què diries? Com ho explicaries?
Bé, és un home amb una autoestima molt gran, però també a la defensiva. És un home que va tota la seva vida va haver de defensar de tota la hostilitat que va rebre des que era petit. És a dir, sa mare no era, es pare efectivament el maltratava, per tant, és un supervivent. Que passa? Que com molta gent de la marginació, això suposa moltes vegades entrar en el món de la delinqüència.
En aquest següent fragment que ara escoltarem, també d'Enemigos Públicos, de Michael Mann, queda encara més clara que la necessitat aquesta d'estar amb ella, no d'estar amb Billy Frazier. Tot el que facin a partir d'ara ja ho faran junts.
No pueden con nosotros. Por eso estamos en la cima del mundo. No iré a ningún lado.
Está ahí fuera. Podría estar en cualquier parte, pero no está en ninguna, porque lo que él quiere está aquí mismo.
No vengas a Chicago, Johnny.
Te prometí que cuidaría de ti, y eso es lo que voy a hacer.
Detenga a todos los relacionados con Dillinger. Médicos, familia.
¿Dónde están? Dígame dónde están.
¡No lo sé!
¿Dónde está?
Tarde o temprano, ella acudirá a él, o él vendrá a por ella.
Clar, ella era el taló d'Aquiles de sí. John Dillinger, però al revés també. Ella estava sentenciada també des del moment en què surt darrere en Dillinger.
Totalment. I se podia...
I ja depenien un dels altres.
Totalment. I l'equip d'en Melvis Pulvis i el fiscal li va prometre de tot a aquesta dona perquè fos sant, perquè ell caigués a la trampa i mai el va trair. Aquesta implicació recorda bastant a Bonnie and Clyde, no? Que és una època semblar, o Ma Baker, que eren bandes de famílies, de parelles, i que vivien esperir com una cosa completament normal. normal. Clar, fa ràbia, perquè no sortia de Chicago. Hi havia moments, perquè a ell li agradava molt el cine, i al final va ser així, quan el van agafar, que aturaven la pel·lícula, i mostraven la foto d'ell, i ensenien els llums, i deien, miren a su izquierda, miren a su derecha, a ver si ven a este senyor. Clar, desesperació per trobar-ho era tan gran que ja no sabien què fer, perquè s'escapava sempre. La seva fuga més memorable va ser d'un banc amb una pistola falsa i va aconseguir amenaçar a tots els guàrdies, va baixar i se va escapar amb el cotxe del director de la... es deia, l'Al-Qaida.
De la presó.
De la presó. I va sortir a primera plana dels diaris que s'ha fugat usant el cotxe de l'Al-Qaida de la presó.
Escoltem ara un fragment del documental la verdadera història de John Dillinger. Qui xerra és Brian Burro, autor del llibre John Dillinger, Enemigo Público, sobre el qual després se fa la pel·lícula. En aquest cas, ell explica el paper de les dones dels atracadors.
El gran amor de Dillinger fue Billy Trechet. Los dos conectaron perfectamente. Ambos eran como refugiados de la época de la Gran Depresión que no tenían ni dónde ir ni nada que hacer excepto cuidar el uno del otro.
Los archivos del FBI muestran el importante papel que jugaban en aquella época las mujeres de los gángsters.
El papel de las mujeres en la guerra contra el crimen siempre me ha fascinado. Hay que tener en cuenta que el 30% de los hombres estadounidenses estaban sin trabajo. Podemos imaginar su pobreza y su impotencia, sí, pero peor aún era la situación de las mujeres, que en aquella época tenían mucho más difícil conseguir trabajo.
Clar, segons l'autor del llibre, segons Brian Burro, hi havia màxima atracció, no?, cap a aquests delinqüents, com tu comentaves. Els lladres tenien un gran magnetisme i exercien aquesta capacitat d'atracció.
Sí, i també per fet, i ho ha dit, que aquestes dones, moltes d'elles venien també d'una situació molt precària. Billy Fraser estava fent net lavabos i després guardava abrics en una sala de festes. És a dir, és una dona que estava condenada a l'estrat més baix de la societat. Per tant, que te vengui un tio que està forrat i que és com un home convençut del que fa, un malote, però un malote que el segueixen dues bandes i que tot l'estat i tot el país el coneix, li creava la seguretat que li mancava, perquè era una dona que vivia d'una manera humil.
Fem ara un salt cap enrere, recuperem un fragment de la primera pel·lícula d'Enemigo Público, de Max Nosek, en aquest cas, sobre la història de Don John Dillinger, i aquí sí que sabrem realment com acaba aquesta història.
Sí.
No? Estan d'alerta, chicos.
Voy a comprar caramelos.
Evidentment, al final no podia ser un altre. Sí. De fet, és aquest final el que l'acaba convertint després en llegenda.
Clar. I ell estava veient una pel·li, perquè no podia estar a Salota, perquè la tenia molt vigilada, i estava en Robbie, que Robbie era una amiga d'ella, i aquí sí que els policies i que en Melvin Purvis li havia promet que quedàs als Estats Units, perquè si no l'extraditaven a Polònia. I ella va dir, jo aniré vestida de vermell, aniré en aquest... N'hi havia dos de cines, no tenien clar cap de dos aniria, hi van dos equips de policies. I ell estava veient Enemigo Público, una pel·lícula de mafiosos. Ell, mafiós, no ho va ser mai, va ser allà d'abans, però mafiós no. I clar, quina... sembla increïble que és un fet des destí que l'enemic públic número 1 estiguem veient Enemigo Público. I ella la va abandonar amb l'excusa d'anar a comprar caramels i va quedar tot sol, i aquí segon el van envoltar i el van matar en 13 en espit i a sa cara.
La història de John Dillinger, reconegut esportista, jugador de beisbol, de grans qualitats, extraordinària velocitat, que va passar a ser un heroi idolatrat per la massa, a delinqüent criminal perseguit per la justícia. Una gran història que ha aportat aquí, com sempre, Carlos Sonia.
Sí, sí.
Carlos, i fins aquí el programa d'avui.
Molt bé.
Tornem a la setmana que ve.
Sí, aquí estarem.
T'esperam.
Oh, jo sempre vendria aquí.
Serà... Aquest ha estat el primer dels tres darrers, en quedaran dos de programes.
Sí,
però encara seràs aquí, no?
Seguiré venguent.
Encara que t'hagi programa,
que
tu vindràs aquí.
Sí.
Amics, salut i quilòmetres, bon dia.
shall return. We were so glad we could make it, but so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh.
Bon dia.